COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de COPE Lleida. Són les 12:20 minuts, que arribem puntuals com sempre. Avui fresqueta, avui sí. Mira, avui ja... aquests dies havíem aguantat. Perquè a hores d'ara, jo t'estava donant la temperatura aquesta setmana a les 12:20, t'estava donant sempre 23-24 graus. Ara mateix, a la ciutat de Lleida, 18 graus. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de la Plequet, que està aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, amb el president de la FECOL, amb el Ferran Perredrics. També ens arriben els consells veterinaris des de Anadon Veterinaris i el salut, la salut i la nutrició, els consells de salut i de nutrició amb el Christian Didier. I amb tot això, i obrint la finestra dels records del Joan Bellmunt, ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, avui des d'Andorra, que suposo, o no, ja ho veurem. Mira, a partir de la una li preguntem si és que fa tanta fresca com aquí o no en fa tanta. 12:21 minuts, 18 graus. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim alguns núvols alts a la província de Lleida, però que aniran perdent presència durant les properes hores d'aquest dijous, i es quedarà el cel pràcticament clar en una jornada on pugen les temperatures al Pirineu Occidental i amb pocs canvis a la resta. 28 graus a la Seu d'Urgell, 27 a Lleida i a Balaguer, 25 a Tàrrega i 22 a Viella. El vent és variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà divendres tindrem a primera hora del matí alguns núvols baixos i matinals a l'est de la província que aniran desapareixent durant el matí, i a la tarda creixeran núvols a la zona del Pirineu amb algunes pluges dèbils a la Vall d'Aran, sense descartar que puguin afectar a la resta del Pirineu. Les temperatures pujaran, arribarem als 30 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 28 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Obrim en plana judicial, llibertat provisional per a una dona acusada d'intentar matar el seu fill a Lleida després de patir anys de maltractaments. L'avi del jove de 17 anys havia denunciat el noi, que està ingressat a l'Hospital Santa Maria per suposats problemes mentals i de drogadiccions. I l'Audiència de Lleida també rebutja expulsar l'home que va matar el propietari del restaurant xinès on treballava Balaguer. L'advocat de l'assassí va sol·licitar la mesura per aconseguir que sortís en llibertat abans de complir els 23 anys de presó a què va ser condemnat. I obrim plana local i plana política. L'Ajuntament de Lleida presenta recurs a la Junta Electoral contra la retirada de la pancarta i el llaç a favor dels presos. El termini de 24 hores que s'havia fixat per retirar els símbols ja s'ha esgotat, però el govern municipal no ha retirat res perquè demanen poder presentar al·legacions. Veurem quan dura aquest xou. I dic xou entre cometes, ja ho sé que hi ha gent que és superimportant tenir un llaç a la façana. D'altres, tant se li dona, i d'altres que no poden tolerar-ho. O sigui, podem trobar tres grups de persones. Però, tenint la feinada que tenim a la ciutat, que haguem de gastar recursos de l'Ajuntament, ni un sol cèntim, ni un sol segon, amb això, em sembla malament. O sigui, hi ha feina per fer. Quan haguem fet tota la feina important, doncs dediquem-nos a fer això. No, és que hi ha temps per fer tot. No, no hi ha temps per fer tot, perquè si tu et passeges per Lleida, Lleida està bruta. Si tu et vas pels equipaments de Lleida, n'hi ha molts que estan fets malbé. Per tant, hi ha un greu problema d'incivisme. De fet, justament, amb aquesta notícia, l'Ajuntament de Lleida convocarà una sessió de treball amb experts per analitzar l'incivisme a la ciutat. S'avaluarà la situació actual per plantejar possibles mesures d'actuació des de diferents àmbits. Ja tornem al de sempre, l'habitual. Ens diuen que hi ha un problema. Des de l'Ajuntament, doncs, deixem passar el temps fins que ja no es pot deixar passar més el temps, i llavors diem, ah, sí, hi ha un problema. Anem a fer un estudi, ara. Molt bé, ara entrem al problema de l'estudi. Qui fa l'estudi, com es fa l'estudi, quant costa l'estudi, de diners i de temps. Molt bé, quan tinguem l'estudi, l'estudi ens dirà el que ja sabem tots, que hi ha incivisme. Molt bé, i ara què fem? Ara ja m'avanço al futur. I ara què farem? Intentar solucionar-lo. Però veureu, ja que si vens hi podríem jugar alguna cosa, com no s'arriba a cap conclusió concreta, ni amb una data concreta. Els estudis, per norma general, i generalitzar no està bé, sempre acaben quedant igual. Hem fet l'estudi, hem identificat el problema, igual aporten alguna solució, que no sempre és el cas, però després no hi ha data ni pressupost per aplicar aquestes solucions. I aquest és el greu problema. Ara, per gastar, ni que sigui un cèntim o un segon, per recórrer que vull tenir els llaços i la pancarta a la façana, escolta, per això sí, en menys de 24 hores s'ha fet la història. Doncs home, hi ha feina per fer. Jo no dic que no s'hagi de fer, però primer prioritari, prioritzem. Primer el que és prioritari i després les altres històries. Va, que parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs tenim dues notícies d'esports, una doncs no gaire positiva. El Pardinyes Lleida, que ahir jugava la tercera jornada, la Lep Plata, va tornar a perdre el partit. Això sí, després d'una pròrroga van acabar el temps reglamentari empatats a 70 i el resultat final va ser del Pardinyes Lleida 75, el Real Múrcia 82. És un dels aspirants a les primeres posicions, sí, però i es necessita ja aquesta primera victòria. Mira, enllaçant amb el que deia abans de prioritats, el Balàfia Volley ha de rebutjar inscripcions per falta d'espai per entrenar. L'entitat actualment compta amb al voltant de 180 esportistes i 15 equips. Ens estan dient, ahir ho dèiem a la cadena COPE, que a Herrera en COPE, que els infants han de fer esports, que s'ha de fer esport, que tenim un greu problema amb l'obesitat infantil, que han de fer activitats esportives. Resulta que a Lleida hi ha un club, el Balàfia Volley, que, escolta, com pot, perquè els recursos són el que són limitats, treu en van doncs, 15 equips, allotja 180 esportistes per fer activitats, però ara va gent a apuntar-se i li han de dir que no. I li han de dir que no perquè no tenen lloc. No poden anar a entrenar, no poden oferir pistes amb condicions perquè puguin anar a entrenar. Ajuntament de Lleida, tenim un problema. I aquest sí que necessita una acció urgent. Estem a 3 d'octubre. No cal que ens esperem a l'abril a buscar solució. Ha de ser ara, perquè el curs ha començat ara. Per tant, aquí sí que hem de fer una actuació urgent. De moment, el Balàfia Volley ha de dir que no a nens que donen el pas i que volen apuntar-se a fer un esport.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
I això ho havíem avançat avui al principi del programa. Estem de cara a la tardor, però ja sabeu que des de fa un temps, ara a la tardor també tenim l'aplec present. Bueno, de fet, allà de l'aplec el tenim tot l'any, present, però amb aquesta data, que és aquest diumenge, amb aquest aplequet de tardor, encara més que mai. Parlem amb el president de la FECOLL, amb el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, l'aplequet de tardor. Això, ara jo no recordo, però ja fa dies, que es fa?
Bé, que també farem la 38a edició.
Oh, sí,
imagina't. Una fita més que consolidada ja al calendari de Lleida.
O sigui, de seguida se'm van adonar que està tot un any sense tornar a l'aplec, es feia llarg,
Sí, sí. La veritat és que l'aplequet va néixer buscant això, buscant l'essència, buscant tornar als orígens i recuperar aquell aplec que es feia al costat del riu, on només s'hi anava a fer una mitjada, no? Més improvisat, amb no tanta infraestructura, i bé, van començar unes 30 colles que es van juntar a començar a fer això, i a dia d'avui doncs ja necessitem molta més infraestructura perquè som molta més gent i la festa no para de créixer.
Això serà aquest diumenge. Esteu ara als Camps Elisis. Més que res, suposo que per la comoditat i per la quantitat de gent, no?
Bé, és un dels pocs recintes que podem utilitzar. Penseu que aquest any serem gairebé 3.500
collistes
que ens reunirem allí. Clar, això és un repte a nivell d'infraestructura, no? De clar, poder ficar la seguretat que fa falta per tanta gent, de que tothom tingui espai sota coberta, de que muntar per aquest diumenge, doncs ja està muntada una carpa enorme i n'haurem de muntar una altra, perquè, clar, la festa s'ha de fer molt gran i necessita una sèrie de serveis, no? Uh-huh. A Lleida és difícil trobar un altre emplaçament que pugui albergar tot això.
No, és que, clar, tot es fa molt gran, Ferran, i sí, evidentment la gent també demanda doncs, un mínim de comoditat, serveis, cobert, perquè, clar, de cara a la tardor tampoc saps el temps que trobaràs, etc. 3.500 sí, persones, déu-n'hi-do. Escolta, en quina hora quedeu?
A veure, nosaltres, de fet, l'organització ja hem començat, aquesta setmana hem començat a preparar tot perquè estigui funcionant, però el dia en qüestió comença a partir de les 7 del dematí.
No?
Les colles, penseu que nosaltres fem el parcel·lament de tots els espais, és una festa de compartir, és una festa que no hi ha balles entre una colla i una altra, simplement estem tots junts al davall de les marquesines i compartimentem les parcel·les per cada colla segons la gent que ha de vindre de cadascuna d'elles. Repartint taules, cadires, venen tots els nostres proveïdors oficials a repartir els seus productes allí in situ i a partir d'allí la gent comença a preparar esmorzars, comença a preparar el dinar, fem un munt d'activitats per acompanyar tots els collistes durant tota la jornada i especialment fem el nostre ball de vermut al migdia, amenitzat amb orquestra i un munt d'activitats per a nens, no? Que també és l'altre gran punt, no? Que d'aquestos 3.500, doncs bona part o molts eren famílies senceres acompanyades amb els seus nens, no?
Jo crec que també és una de les claus, de que la pleca hagi perdurat en el temps, que s'involucren famílies senceres, que hi ha canalla, que ja hi creixen a la pleca, per entendre'ns.
Bé, la pleca, evidentment, ha evolucionat, i la pleca avui, a dia d'avui, és una festa molt familiar, una festa inclusiva, una festa on vas a compartir amb els teus familiars i amics, no? Amb la qual això li dona aquesta força, la força de compartir dos i tres generacions a taula, doncs et dona aquest esperit i aquesta empenta perquè això perduri i els que estem ara al davant, per exemple, són els que van començar com a nens a la plec, i les nostres canalles han viscut la plec des del primer dia i el instante, no? Amb la qual el futur de la festa dintre de lo que és la gent de Lleida, la gent que vivim a la plec, doncs jo penso que està molt més que garantit.
Molt bé. Escolta, una consulta. El tema del dinar d'aquest diumenge, recordem que això estem parlant de la plequet de tardor, cada colla es fa el seu o és un comú?
No, en principi cada colla tria el que es vol fer, no? Penso que és una oportunitat. Segurament les colles venen la gent més el nucli dur de la colla, no? La gent que porten les colles, les juntes, les famílies de la junta, no? Els logistes més involucrats, i com que hi ha més petits comitès, també s'atreveixen a fer altres coses a taula, no? Altres mitjans, que a la plec potser és més difícil. No?
Sí, també tens raó.
Sí, llavors, sí. Bueno, és una oportunitat per fer això, no? per buscar aquesta alternativa del menú, que a la plec no ho faries, però a la plequet es pot fer.
Doncs aquest diumenge, la plequet de tardor 2019, serà aquest diumenge 6 d'octubre, a partir de les 8 del matí als Camps Elisis. Ferran, escolta, hi ha una altra activitat de cara al novembre, ja en parlarem, però perquè la gent faci agenda, dies 15, 16 i 17, arriba el servici a 2019.
Sí, un any més, tornarem a estar als Camps Elisis, doncs fent aquesta proposta d'oci al voltant de la cervesa, al voltant de la millor gastronomia dels guanyadors de la ruta de la tapa de Lleida, amb la qual la combinació de bona cervesa per poder tastar totes les varietats que portem a la fira, més música en directe, més la gastronomia, fa una combinació que la gent quan ho ha provat repeteix any rere any. No? Jo us convido que vingueu, si no ho heu vist mai, vingueu a descobrir què és Servícia i quina és la nostra proposta d'envoltar el món de la cervesa amb el millor oci quina millor cultura, no?
En parlarem uns dies abans, tornarem a contactar amb el Ferran i parlarem d'aquesta activitat, que com bé diu, jo crec que és una d'aquelles coses que si opines sense haver-la viscut, et falta aquest pas. Ves i llavors en podràs opinar. Ferran Perdrix, escolta, com sempre, enhorabona per l'organització i per aquesta nova activitat de la plaquet de tardor. Que vagi molt bé diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, esteu convidats a vindre a veure l'ambient que hi haurà allí i penso que també tenim activitats per la gent que ve de fora, que no està a cap colla. Doncs som una festa inclusiva pensada per tothom i cap problema, us hi esperem i entre tots ens ho passarem força bé.
Doncs em sembla molt bé. Gràcies, bon dia.
A vosaltres. Adéu.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I en aquesta hora ja sabeu que aquesta temporada els dijous el que fem és parlar del món veterinari i evidentment ho fem des de Anadon Veterinaris i amb una veterinària com és la Marta Peguero. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Amb la Marta, que la trobeu a Anadon Veterinaris, ja sabeu que estem parlant de moltes coses, però escolta, que si t'interessa algun tema en concret, ja saps que tens el nostre número de WhatsApp, 664-526-180, perquè ens enviïs, doncs, si no te de veu millor, que així ens escoltem les veus, eh? Però perquè ens enviïs el teu dubte o el teu tema, el que tu vulguis, eh? 664-526-180. Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, que tens un número de telèfon que funciona tot el dia. 973-266-388. Jo crec que és fàcil d'aprendre aquesta. 973-266-388, amb horari normal. Normal vull dir de amb horari comercial, doncs directament et contestaran des de la botiga, però el que necessitis, i fora d'aquest horari doncs és el número d'emergències 24 hores, eh? 973-266-388 i a internet amb els trobes a www.anadonvet.com. Marta, la setmana passada, bueno, hem estat tot el mes de setembre parlant de la tornada, que sembla lluny, eh? Però de la tornada de l'estiu, de tornar a agafar hàbits, d'involucrar a la canalla, als petits de casa, a les cases on n'hi hagi, doncs ja agafar alguna responsabilitat amb el nostre animal de companyia. La setmana passada parlàvem de la desparasitació, que és una cosa que hauríem de fer de manera regular i que ja ens vas explicar molt bé que no... O sigui, fer el tractament avui no vol dir que durant uns mesos estarà lliure, sinó que això funciona al moment i prou, que hem d'estar a la White. Hi ha un altre tema que jo crec que, mira, no sé si ha heredat la polèmica dels humans, i és el tema de la vacunació. Jo suposo que fa anys no, la gent no tenia dubtes de que s'havia de vacunar un animal. Avui en dia no sé si hi ha aquest dubte.
Bueno, la gent encara dubta de si és necessari posar la vacuna, cada quan s'ha de fer, en recordar-se'n de que ho han de fer. La veritat és que genera bastanta polèmica també entre el que es fa amb humana,
eh?
I el que es fa amb els animals. Protegeix l'animal, el qui lluita, el que va a la guerra per qualsevol cosa que entri que no sigui pròpia del mateix animal, l'hem d'ajudar, és a dir... És com tot, necessita un aprenentatge, necessita una petita batalla per guanyar una gran guerra. I això, precisament, és una cosa que podem aconseguir mitjançant les vacunes.
Uh-huh.
És aquest la finalitat, probablement, podríem dir, en conjunt, que seria aquesta, no? De generar petits trobaments del nostre sistema immunitari amb agents patògens i que vagi aprenent perquè quan realment li vingui la infecció... pugui ser capaç de sobrevenir-se i superar-ho.
En llenguatge col·loquial, realment és el que fa una vacuna.
Sí, sí.
Fora de termes més científics, al final és això.
Tal qual, és que és el mateix, vingui d'humana, vingui de veterinària. Aquesta és la finalitat de qualsevol vacuna. Intentar generar, la paraula ben dita són anticossos, no?
Uh-huh.
Que siguin específics per aquestes... bueno, patògens en concret que estem tractant, hi ha virus o hi ha bactèries, vale? Tenim una mica les dues coses, i que això, que sobretot quedin retinguts a dintre del cos, perquè poden passar anys fins que tu tinguis contacte amb aquell patogen, però quan el teu cos identifiqui aquell patogen, sàpiga exactament què és el que ha de produir per poder eliminar-lo.
I l'altre, un altre dels punts a favor o pro vacuna, per entendre's, és el que ens explicaves al principi, que és ajudar a contenir les malalties i també evitar que acabin fent el pas, perquè al final, és a dir, una malaltia la provoca o una bactèria o un virus, i tot això pot mutar i pot acabar afectant els humans, i a partir d'aquí ja hi ha hagut casos a la història d'això.
Clar, aquí podríem parlar, sense entrar molt en detall, amb el que s'ha començat a parlar, perquè és bastant des de fa poquet, que podríem dir que és la grip A, vale? La grip A és una grip que nosaltres no la teníem, és a dir, és una cepa nova que ha sortit de grip, que els animals tenen grip, nosaltres tenim grip, però resulta que aquesta és una que és de mitges d'uns i de mitges dels altres.
Ah.
Vale? I aquí és on tenim el problema, que clar, no hem sabut contenir-les per separat, i el que han fet és, vale, em faig més fort, i entre elles han mutat i han generat un nou patogen que fins ara no ens estava donant problemes perquè no existia, i que per això doncs ens hem d'anar evolucionant i hem d'anar generant noves vacunes. Però clar, si aquest patogen nosaltres haguéssim en arrel contingut perquè no es pogués generar, doncs molt millor ens hagués anat que no haguéssim tingut problemes.
Mm-hmm. Existeix risc d'acabar contraient aquesta malaltia de la qual ens vacunem, o hi ha casos que pot arribar fins i tot un cas de mortalitat?
Clar, hem de tenir en compte que la vacuna l'única cosa que fa és que el nostre sistema immunitari estigui més preparat, és a dir, que si ha de tenir contacte sàpiga com ha d'actuar, però això no vol dir que sigui capaç de sobreposar i que l'enfermetat no generi símptomes, és a dir, que l'animal es pugui trobar malament o la pròpia persona es pugui trobar malament, i que per l'altre cantó hi ha moltes enfermetats que per la brutalitat amb la que actuen o la rapidesa amb la que ho fan poden generar la mort de l'animal, i que per això és el més important que hem de fer, és a dir, aconseguir que tingui suficients anticossos perquè pugui superar. N'hi ha molts que, per desgràcia, doncs, bueno, tot i que portin vacunes, sí, poden morir-se.
Mm-hmm. Doncs avui hem parlat de les vacunacions, pros i contres, perquè, escolta, si fos tan fàcil ja no estaríem parlant de què fai o què no fai. Però el que sí que està clar és que la vessant científica, la vessant veterinària en aquest cas, que són els que hi entenen, t'aconsellen que vacunis els animals per tot això que ens ha explicat avui la Marta. Que voleu més informació? Perquè clar, escolta, aquí a la ràdio doncs n'hem parlat, però escolta, però jo no ho acabo de tenir clar. Ho tens molt fàcil. Carrer Segrià número 11, a Lleida, que no et diran res, que tu vas allà i dius, escolta, que jo he escoltat a la ràdio que heu començat a parlar dels vacunes, però jo no ho tinc clar. Em vull asseure amb una o un veterinari i explicar-li el meu cas, perquè al final cada casa és un món, cada animal és un món i cada persona és un món, Doncs ho podeu fer. Anar d'on veterinaris, carrer Segrià 11, a Lleida, aneu cap allà i li diu, escolta, jo m'he quedat a mitges amb això de les vacunacions. Jo et vull explicar el meu cas i tu em dius i em recomanes. I ja està, no us han de convèncer de res, simplement et donaran la informació objectiva. Si no, pots trucar a 973-266-388, 973-266-388. Busca'ls també a internet, www.anadonvet.com. La setmana vinent, Marta, parlarem ja de vacunes, específicament de gossos, les més comuns, i de gats.
Sí.
Que també es vacunen. Jo, bueno, ja m'ho explicaràs, perquè clar, si amb una persona ja ens costa que ens punxin, amb un animal, jo no sé si la primera l'agafa qui no sap on va, però la segona vegada té memòria.
Bueno, clar, depèn de l'animal, de...
Si no es deixen, ja
no.
Saben, a quin punxaran?
A quin punxaran? Hi ha altres que els gossos moltes vegades, si són una mica golafres, amb una xutxa, els mig subornes, podríem dir.
I s'ho deixen fer.
I s'ho deixen fer millor.
Ah, caram.
Aquí tot té trucs. Tot...
La setmana que ve m'expliques trucs, va.
Vinga, fins la setmana que ve.
Anadon Veterinaris, amb la Marta Peguero, veterinària. Gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Doncs apa, la sintonia que ens indica que parlem de salut i de nutrició ja fa temporades que ho tenim ben lligat, això, a COPE Lleida, i ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Salut i nutrició, que des de que t'ho expliquen, te n'adones que no, no hay manera de que vaya por separado. Esto tiene que ir junto, ¿eh?
Tiene
salud
junto,
y nutrición.
Tiene,
¿eh?,
que ir junto.
Lo tenemos claro ya los oyentes de COPE Lleida, pero vamos, que cada dijous nosaltres parlem de salut i de nutrició amb nous temes. Mira, avui tocarem un tema que justament esta setmana, con Mari Carmen Salvador, que hacemos el repaso de lo que se decía hace 25 años, salía una infografía en el periódico de hace 25 años en el que decía dónde la gente estaba empezando a comprar. Había empezado, hacía nada que estaba Lidl en Lleida hace 25 años.
¡Ostras!
Mercadona estaba a punto de abrir, estaba el Simago, igual ni te suena a ti, que es el esclat que ahora está en la Plaza España. Sí. Estaba el Prica, ahora Prica. Carrefour. Uh-huh. Y bueno, nos hablaba de que la gente cada vez iba más a las grandes superficies. Pero había un subartículo que decía que la gente no leía las etiquetas. No le prestaba atención a las etiquetas. Y yo pensé, digo, esto ha cambiado mucho.
Sí.
La gente lo mira más ahora, ¿no?
Bueno, lo mira más. Lo que pasa que yo creo que no sabemos mirar donde tenemos que mirar.
Bueno, a eso iba después, ¿eh? O sea, nos lo miramos más. Hemos conseguido que la gente mire una cifra. Dos cifras.
Dos cifras.
Una es las kilocalorías.
Las calorías.
¿Y cuántos gramos de azúcar?
¿Y cuántos gramos de azúcar? Esta es la
es un
la
primer
mirada
paso,
se va,
¿no?,
allí. Sí, sí.
Es
sí,
un
sí.
primer paso.
Sí. Y también, bueno, y luego entonces analizamos si esa caloría es poca o mucha. Este es el análisis que hacemos de la etiqueta. Poca cosa más, la verdad. Una persona cuando tiene un alimento en la mano, un producto prefabricado o más o menos ultraprocesado, lo que primero hace es cogerle el envase, mirar la etiqueta y pensar, es saludable, es bonita, es verde, tiene una planta, tiene una hoja, tiene una silueta de alguien delgado, tiene un color muy bonito. O sea, esto es una cuestión de que no, estos mensajes subliminales que tenemos en las etiquetas con un rancho allí saludable, una granja y un huerto allí descrito en la etiqueta. Uh-huh. Es bastante, bastante curioso, ¿eh? Porque además, es verdad, tú vas por los pasillos y lo primero que haces es ver cómo es esta etiqueta.
Sí.
Si una etiqueta fuese un poco más agresiva o nos enseñara, por ejemplo, el otro día había una propuesta de las bebidas azucaradas de cola y ponía una persona con una obesidad abdominal. Y entonces, si te tomas esto, es posible que tengas obesidad abdominal, ¿no? Esto no la comprarías, o a lo mejor echarías... Entonces, la etiqueta es bastante bastante engañosa en ese sentido. Y entonces, lo que os aconsejo, lo primero, es no tomar decisiones de comprar etiquetas si por la vista, por cómo se ve esta etiqueta, porque realmente lo hacemos, ¿no?
Somos muy visuales hoy en día.
Muy visuales. Y lo que menos nos interesa de una etiqueta son las calorías. Es
¿sí?
lo que no sirve para absolutamente nada.
Pues es lo que miramos siempre.
Bueno, pues porque es una manera fácil de contar y es una manera fácil de que una persona entienda si hay más o menos sin calorías, ¿no? Y ya entendemos la caloría como aquello malo que nos hará engordar, ¿no?
Entonces, verdad, ¿eh?
Claro, si vemos poco, pues ya asumimos que está bien, ¿no? Y si vemos mucho, pues no es bien, ¿no?
Pero hay una relación, es decir, siempre es si hay mucha caloría va a ser un alimento malo o no tiene por qué.
No tiene nada que ver.
Y si
no
hay tiene... poca, tiene va a ser un alimento bueno o tampoco tiene por qué.
No tiene nada que ver. Entonces ahora hago la pregunta y te la hago a ti ahora mismo, a ver qué me contestas.
Uy,
a ver,
fatal.
Piénsatelo muy bien y los oyentes que se lo hagan a sí mismo. ¿Qué engorda más? Esta la hemos hecho alguna vez. ¿Qué engorda más? ¿100 kilocalorías de chocolate? ¿O 100 kilocalorías de chuches, por ejemplo? ¿100 kilocalorías de chuches? O 100 kilocalorías de lechuga.
Bueno, vale, esta me la sé. Esta me la sé porque al final no es lo mismo. No es lo mismo, porque unas son vacías y las otras no.
Pero son 100 kilocalorías, ¿eh? Piénsatelo
razón,
bien.
¿Eh?
No, no es lo mismo, ¿no?
Son 100 kilocalorías. Entonces, si tú vas a ver la kilocaloría y te pones 100...
O sea, las kilocalorías sí que son las mismas, pero como el cuerpo las trata, no.
No, claro. Entonces, esa es la diferencia.
Claro.
Por eso la kilocaloría, el cuerpo no entiende de kilocalorías, el cuerpo no entiende qué es eso. Y cuando nosotros escogemos un alimento por las kilocalorías, pues es un...
Pensaba que ibas a decir que pesa más un kilo de paja o un kilo de hierro. Pero bueno,
es un poco lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que
mirar? Porque, ¿vale?, hay muchos números y muchas historias, vale. Al final, ¿qué miramos?
Lo primero, pensar que la etiqueta tiene dos partes importantes para el consumidor. Una es los ingredientes. Uh-huh. Los ingredientes es aquel listado de ingredientes.
De nombres raros.
De nombres raros y de historias raras, ¿no? Se considera un alimento ultraprocesado cuando ese número de ingredientes supera más de los 5 ingredientes.
Ah, vale.
Esto es un tema importante. Es decir, si vemos un producto que tiene muchísimos ingredientes, es un ultraprocesado, ¿vale? Segundo, la lista de ingredientes va de mayor a menor. Es decir, el primer ingrediente de la lista es el mayoritario.
Ah, o sea, el que tiene más presencia.
El que tiene más presencia, está en mayor cantidad.
Ah, vale, vale.
Es el primer ingrediente y así, va de más a menos.
Uh-huh.
Es decir, que si tú compras un sobre de sopa de pollo y el pollo lo tienes en la última cola, eso no es sopa de pollo.
Vale.
¿Vale? Y si el primer ingrediente...
Bueno, es importante eso, ¿eh? Okay. Es importante porque con este orden nos puede dar mucha información de realmente... Porque una cosa es el nombre, uh-huh, el nombre del producto, y después realmente lo que hay ahí dentro, ¿eh? Es buen ejemplo este.
Claro, entonces, claro, si tú dices, compro sopa de pollo...
Pero el primer ingrediente siempre será agua, normalmente, en estos casos.
Ahora estaba en mi mente una de estas de sobre de polvo.
De polvo, vale, vale.
Bueno, primer ingrediente, harina. Segundo, azúcar. Tercero, sal, destrinomaltosa,
vale.
Cloruro sódico, goma guar, ¿no? Ta, 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 y al final, pollo. Entonces, ostras, te lo piensas un poco más. Esto es crear conciencia de lo que estás comiendo, ¿vale? Esta es la actividad, ¿no?, de la etiqueta, crear, uh-huh, conciencia de lo que estás comiendo. Cacao en polvo. Primer ingrediente, azúcar. Eso no es cacao en polvo, azúcar en polvo.
Porque según lo que dices, el primero es el mayoritario, ¿eh? O sea, que imagínate, sí, que el mayoritario es el azúcar.
Ahora,
ya,
los que tengáis cacaos en polvo en casa, ir a la caja ahora mismo, buscarla y mirar cuál es el primer ingrediente. Y entonces veréis que es azúcar, porque, sí, es casi el 80% del polvo es azúcar. Entonces, esto os ayuda a decir cuáles son los ingredientes que tiene este producto y te ayuda a decidir si es correcto o no.
Uh-huh.
Si el primer ingrediente, por ejemplo, vamos a hablar de un caldo de pollo, ¿vale? De Tetra Pak. Muchas veces el primer ingrediente, bueno, aquí es agua, y el segundo ingrediente es verduras, tercero, hortalizas, cuarto, cloruro sódico, que es sal... Y ya está. ¿Qué dirías tú? Es una cuestión. Segunda cuestión. Primer ingrediente, tal. Segundo ingrediente, saborizante, sabor a pollo, sabor a verduras. Si lo leéis, cambia totalmente el concepto.
Claro, claro.
Y puedes escoger mejor un ingrediente o no, ¿vale? Entonces, esto es lo que... debería de decidir si vas a escoger un producte o no.
A més, això que pot semblar molt tediós al principi, és a dir, i ara un pot pensar, hombre, i cada vez que vaig al supermercado tengo que estar leyendo... No, perquè un cop ho has fet una vegada, ja discrimines, ja... No cal que et casis amb una marca, pots tenir-ne una o dues, però un cop ho has mirat una o dues vegades, ja saps quina no, i ja saps quina és sí, i a partir d'allí doncs tria la que més t'agradi, la que tingui millor preu o la que vulguis,
la que necessites,
però una vegada hecho este ejercicio no hace falta repetirlo cada semana.
Está claro, al final automatizas y bueno, siempre digo lo mismo, pero recordar que los alimentos reales, los alimentos de verdad no tienen etiquetas. Tú vas a comprar unas lentejas, no tienen etiquetas,
vaya,
¿no? Entonces, ya te ahorras esto.
Claro, es que ahí no hay nada.
Si compras frutas, no tienen etiquetas, ¿no? Uh-huh. Entonces no hace falta. Pero bueno, y segunda cuestión, ¿vale? Ya para acabar, entonces es interesante ver la calidad de ese alimento. Porque, por ejemplo, Aquí es cuando tienes la otra parte de la etiqueta, ¿no? Una parte que son los ingredientes y la otra parte que es la composición nutricional. Es donde aparecen las calorías, los hidratos de carbono, las grasas. Entonces, conceptos básicos. El hidrato de carbono, recordemos que no es el malo de la película. Vale, ¿cuál es el malo de la película? A lo mejor, pues la cantidad de azúcar de ese hidrato de carbono. Entonces, si el hidrato de carbono es, me lo invento, 60, de los cuales azúcares son 55, piénsatelo. O sea, la gran mayoría de hidratos de carbono que tiene son azúcar. Uh-huh. Pero si el hidrato de carbono que tiene son 60 y la cantidad de azúcar que tiene es 3, piénsatelo, es diferente. Es un hidrato de carbono complejo, a lo mejor viene de otra origen, pues es a lo mejor un hidrato de carbono integral, etcétera.
Te propongo una cosa, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo, te propongo que la semana que viene sigamos con el tema de las etiquetas, porque te voy a preguntar sobre aquellos ingredientes que llevan nombres raros.
Ya.
Las uh-huh. E's.
Las E.
Las uh-huh. E's, otros que han sustituido las E's por un nombre equivalente que después nos deja descolocados. Uh-huh. Si son evitables, si son peligrosos, si hay evidencia científica, si todo es historias, ¿no?, populares, o si tenemos que tenerlo en cuenta.
Hecho, porque el tema de las etiquetas da para 4 programas o 5.
Al Cristian Didier, que ja sabeu que el trobeu a Dissanta Nutrició, a les xarxes socials, a la web i al YouTube. Cristian Didier, com sempre, un plaer, gràcies. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, que obrim aquesta finestra dels records, que... A veure, avui què ens expliques?
Mira, a la millor passes per un poble i no hi pares massa atenció, o hi pares massa... Però hi ha un element que a vegades te crida l'atenció. Un element alt, molt alt. És una xemeneia d'un molí. Aquelles xemeneies de bòbila o de molí,
sí,
altíssimes.
Sí.
Pues mira, avui parlem d'una xemeneia.
Cada vegada n'hi ha menys, però vaja.
Sí, van desapareguent també. Parlarem de la xemeneia del molí d'oli de Calljan de Miralcamp. Mm. A Miralcamp es pot contemplar la xemeneia del molí d'oli de Calljan, que fou donada a l'Ajuntament de la Població l'any 2003. Aquest monument en recorda els molins d'oli i la collita de les olives. Tot i que avui el cultiu de l'olivera ha desaparegut pràcticament del Pla d'Urgell, fem recordança de com era la collita d'aquest preuat fruit. Antigament el terme de Miralcamp era en un 50% de plantació d'oliveres, amb la qual cosa esdevenia un veritable productor del preuat or líquid. Això va fer que proliferessin els molins. I en un poble com aquest de Miralcamp podíem trobar-hi el molí de l'Ibanyes, el d'en Claramunt, el de l'Esquerrer, el d'en Tarragona. Aquests quatre són els que recorden més antics. Aquests molins anaven amb força humana i la mola anava amb animal. Eren els molins coneguts com molins de sang, doncs eren moguts per la força animal i humana. La collita de les olives esdevenia una activitat animada i febrosa que començava per Santa Caterina i s'allargava fins al gener o al febrer, és a dir, a ple hivern, quan els dies són curts i les necessitats de no deixar gaire temps del fruit a l'arbre i d'anar omplenant les premses dels molins obligava a fer via. Era una feina que no requeria gran esforç físic, però sí que a cops el fred era intens. El problema era quan la boira humida es posava plana i el fred gelava. Llavors quedava tot un gebre que matava les olives. La gent aprofitava al màxim el bon temps per acabar com més aviat millor. Actualment aquella imatge del carro situat a l'extrem del camp, amb les vares amunt mentre la mula menjava de la civadera, ha estat substituïda per la maquinària. I les borrasses esteses sota l'olivera entomant les olives, que unes mans nervioses i treballadores esgarrapaven de les rames de l'arbre, símbol de la pau, mentre diferents cans anaven solcant l'aire del cel de la plana d'Urgell, han deixat pas a nous cultius i, també, a unes persones que han oblidat la lletra d'aquelles cançons i, fins i tot, la joia del cantar. El fet de treballar en colla i no ser una feina físicament pesada convidava a la conversa entre la seva gent, entre els que cantaven, i alguns dels quals han estat pròpies d'aquesta feina. Una de les cobles populars i que es cantava a darrera hora del dia, significant que calia treballar mentre hi hagués un raig de sol, deia: «El sol se'n va a la posta, les gallines al joguer, quina cara farà l'amo si no acabem l'oliver?». Moltes vegades es contrapuntaven colles veïnes a veure qui cantava més fort. A posta de sol, tornaven a casa i mentre passaven les olives pel passador per tal de treure la fullaraca i les duien al molí, doncs la mestressa feia el sopar. A dormir aviat. Avui, la xemeneia del molí del Jan de Miralcamp guarda, en el seu interior, els secrets i les històries de collir olives, de premsar i de fer regalimar l'oli daurat. Però tot això, com diu la finestra, és la finestra dels records. I la dita d'avui què ens diu? Diu que l'octubre mai no és fred, amb borregó i un foguet. Has d'estar preparat, per tant,
clar,
no?
Clar. No, no, i ja dies que... Què? Que ja fa que fresqueta, comença. Gràcies, Joan.
Molt bé, adéu.
Apa, senyar els horaris. Arribem a la una, ens informem i després les escapades de COPE amb el David Velasco avui des d'Andorra.